La crisi climàtica és un problema cada cop més important i hi ha una sèrie de mites que l'agreugen encara més. El reciclatge és una ficció, talar arbres és positiu per al medi ambient. En parlem de seguit avui, en aquesta estrena de temporada, amb el professor d'Enginyeria Forestal de l'ATSEA, de la Universitat de Lleida, en Víctor Resco. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Amb un estiu que has estat molt protagonista.
Bueno, el protagonista han estat els incendis, no? Malauradament, aleshores, bueno, esperem que l'any que ve no... la cosa vagi millorant, a partir de l'any que ve.
Vinga, deixa'm parlem. Perquè tot començava al juliol a Lleida, podríem dir, amb aquest incendi de sisena generació que ens va costar entendre el que era. El devastador incendi forestal consumia 5.000 hectàrees a la Segarra, a Torrefeta. S'iniciava, s'ha classificat oficialment com un incendi de sisena generació, la categoria més perillosa i destructiva, segons els experts. Les flames han arrasat la comarca catalana, es va propagar a una velocitat punta de 28 km per hora, entre les més altes mai registrades en un incendi a Europa, va generar condicions meteorològiques extremes, vents locals de fins a 120 km, un pirocúmul, que tampoc no sabíem el que era aleshores, que ascendia a 14.000 metres d'altura, només per fer una comparació. Un avió de passatgers vola entre els 10.000 i els 12.000 metres. Així s'iniciava aquest estiu de molts incendis. Per què tants incendis a tot l'estat espanyol, Víctor?
Bueno, a veure, els nostres boscos, el nostre camp en general és un polvorí. Aleshores, normalment l'activitat dels incendis no està limitada perquè no tinguem combustible. El que limita l'activitat dels incendis és que el combustible estigui prou sec per cremar. I això és el que s'ha donat enguany, que s'ha donat doncs, una concatenació d'onades de calor. Primer, doncs, com comentaves, a Catalunya, amb aquell juny tan sec que va dessecar la vegetació, i després bueno, a la resta d'Espanya s'ha retrasat una mica, però també van arribar les onades de calor i, bueno, sota aquestes condicions només falta una espurna i que es donin les condicions meteorològiques per a que l'incendi pugui propagar. I això doncs, ha estat, avui, enguany, doncs, hem tingut aquests quatre factors. Molt combustible, molt sec, les espurnes i les condicions meteorològiques per a la propagació.
Què és el que no fem bé?
Bueno, el que no fem bé és que no fem gairebé res. És a dir, no escoltem les lliçons que hem après durant les últimes dècades. L'any 1979, per exemple, recordem que ja va haver un incendi que va matar a més de 20 persones a Lloret de Mar. Un incendi doncs, semblant als que s'han viscut doncs, en estius recents i fins i tot en aquest estiu que ha afectat incendis que han afectat a diversos pobles. Als anys 80 ja sabíem, des dels anys 70, tot i aquest incendi de l'any 79, no van prendre mesures per protegir els pobles i les crempres, per exemple, a Catalunya, que la franja perimetral d'un poble que ha de ser 25 metres, bueno, 25 metres és millor que res, però no és gaire millor que res. Necessitem uns plans de prevenció municipal més seriosos. Als anys 80... Els estudis ja ens deien que l'extinció no era la resposta al problema dels incendis, que l'extinció agreuja el problema dels incendis, perquè el problema estructural no està en l'extinció, sinó que està en la càrrega de combustible que tenim i la seva continuïtat al territori. Per això sempre parlem d'estructures en mosaic, doncs que tinguem oliveres, vinyeres, tot això doncs, enmig dels boscos, dels matollars, per a què pugui actuar per aquesta vegetació agrícola, aquesta vegetació llaurada, pugui actuar com a tallafocs. Tampoc no vam fer cas, vam invertir molt en extinció i ens vam oblidar de la prevenció. Vam començar a tenir els incendis ja fora de la capacitat d'extinció, incendis inextingibles ja cap als 80, als 90, als 2000. Ja teníem doncs, incendis de vent que propagaven molt ràpid, ja teníem incendis de capçades, és a dir, incendis que l'acumulació de matollar permet, actua com una escala i permet a les flames doncs, pujar fins a les copes més altes dels arbres i tenir aquestes muralles doncs, de 20, de 30 metres de flama no? que hem vist. No vam prendre mesures. L'any 2016 vam veure el primer incendi d'aquests que ara anomenem de sisena generació a Fort McMurray, a Canadà, va ser el primer del qual vam tenir constància. L'any 2017 els vam veure a Xile, els vam veure a Portugal, no van fer res. L'any 2021 el vam veure per primera vegada a Catalunya i hem seguit sense prendre mesures. No? Aleshores, bueno, aquest és el resultat d'estar durant moltes dècades sense prendre les mesures adequades, que és doncs, atacar a les raons, als factors estructurals dels problemes dels incendis que i aquests factors estructurals doncs, són l'estat del nostre territori, l'ordenació del nostre territori, l'acumulació d'aquest combustible i, sobretot, doncs, la continuïtat d'aquest combustible a escala de paisatge, no?
Tu has afirmat, ho has dit en diverses entrevistes, que existeixen dues visions contraposades sobre la gestió de les masses forestals. D'una banda, el que s'anomena edenistes, aquells que advoquen per una defensa dels boscos que no haurien de ser tocats, i d'altra, els pragmàtics, entre els quals tu t'inclous, que és el que s'ha de fer, perquè els boscos, segons tu, segons els pragmàtics, segons aquesta visió, són una font de recursos i s'han de poder explotar, però clar, no són econòmicament rendibles.
Sí, exacte, l'edenisme és aquesta recerca, no? Búsqueda del jardí de l'Eden, aquesta recreació dels boscos verds i els pristins que no existeixen, perquè tots els boscos catalans, europeus, porten més de 10.000 anys amb coexistència humana, aleshores no ha estat l'activitat humana el que ha fet que un bosc estigui degradat o no, és què ha fet l'ésser humà un cop ha entrat aquell bosc, no? I aleshores aquesta corrent doncs, el que vol és tenir aquests boscos sent verges, suposadament verges, que ja he dit que no existeixen, però és una espècie d'ecologia Disney, el rei Leó, en Bambi i tot això. I d'altra vegada doncs, tenim aquesta visió més pragmàtica, com comentes, que el que busca doncs, és casar la conservació amb l'aprofitament, de manera que puguem aprofitar conservant i puguem conservar aprofitant, perquè nosaltres necessitem recursos, necessitem menjar, necessitem fusta, que això pot venir de prop nostre, pot venir a Catalunya, d'Espanya, d'Europa, o pot venir d'altres part del món. Si el que tenim a casa no ho gestionem perquè volem aquests boscos pristins, no sé què, i això doncs, se li suma l'abandonament rural, el que estem fent doncs, és que estem exportant l'impacte de les nostres accions sobre el medi a països tercers, a països tropicals, a l'Amazonia, al Congo. Aleshores, clar, hem de mirar de no imposar aquest model que es podria dir com un colonialisme verd, sinó afavorir el comerç de proximitat. I és cert doncs, que la rendibilitat del camp i de les explotacions ha disminuït, però bueno, és una qüestió doncs, de la política. No? Ara, per exemple, s'està parlant dels aranzels, no, que no hi hagi aranzels als productes nord-americans en qüestió de en productes agrícoles, Mercosur. En fi, hi ha una sèrie de polítiques que es poden implementar i per afavorir el consum, el desenvolupament local i per afavorir doncs, tots aquests pagesos, tots aquests forestals que encara viuen al territori o del territori doncs, que puguin continuar.
Sí, mira, però en aquesta gestió dels boscos jo estava pensant, per exemple, en els parcs naturals, àrees protegides, punts on no s'hi pot talar el que provoca doncs, el creixement també descontrolat de matolls i vegetació, caldo de cultiu.
Exacte, el que estem veient és que, sobretot, per exemple, en un estudi que nosaltres vam fer per tot el sud-oest d'Europa, el que vam veure és que la vessant atlàntica, no? El que ha cremat més aquest estiu, la zona doncs, de Galícia i tot allò, aquestes zones protegides cremen 17 punts per sobre del que tocarien. És a dir, ocupen el 39% de la superfície forestal, però concentren el 55% de l'àrea cremada. Després, el que hem vist a la zona tant mediterrània, o sigui, aquí a Catalunya, com a la vessant atlàntica, és que aquestes àrees protegides doncs, cremen amb una severitat major, o amb un 20% més de severitat. La severitat és el dany que fa l'incendi a l'ecosistema, és a dir, que cremen amb una intensitat que és un 20% més gran dins d'aquestes àrees protegides. I això acaba doncs, augmentant el risc a la població en 9 vegades, en el nostre cas. És a dir, tens un 900% més de probabilitats que estiguis exposat a un incendi si vius a la perifèria d'un bosc protegit que no pas si vius a la perifèria d'un bosc no protegit. No?
Per tant, segons tu, o segons la teva teoria, també s'haurien de poder gestionar els espais protegits. O s'haurien de gestionar.
Sí, i certa gestió sí que es fa, però sí que hauria d'incorporar com a mínim la prevenció d'incendis. No? Jo crec que hem de ser, doncs, de tenir aquest pragmatisme, hem de saber que necessitem recursos i hem de saber que podem conservar aprofitant. El que passa és que hem importat aquest model dels nord-americans, de Yosemite, de restringir les activitats. Bueno, Yosemite no restringien les activitats, però Yosemite directament anaven amb el seu timó de cavalleria i feien net amb els indis que allí vivien. No? Però bueno, aquí això no es pot fer, aleshores sí que restringeixen les activitats i els aprofitaments tradicionals, però nosaltres sabem, hem desenvolupat, els enginyers de forest van desenvolupar una figura de protecció abans que els americans fessin Yellowstone, ja fa 175 anys, amb les forests d'utilitat pública, per exemple, que durant les desamortitzacions del segle XIX es volien vendre, es volien privatitzar els boscos públics, fins i tot els boscos que eren capçaleres de conques, i clar, això hagués provocat uns problemes d'erosió molt greus, no?
Clar, aleshores, clar, ja tenim... Sí, però hem de tenir en compte que en els últims 100 anys no havíem tingut mai una superfície de boscos tancats tan gran, per dir-ho així.
Sí, exacte. El que passa és que els boscos que estan a capçalera de conques és important conservar-los en un bon estat, perquè si no el tenim, a les capçaleres de conques en un bon estat, doncs passa el que passa a València, no? Tenim aquestes inundacions tan bestials. El que passa és que, clar, s'han de gestionar bé, no? I això és el que estava comentant, que doncs, amb la figura de les forests d'utilitat pública doncs, es va desenvolupar aquesta figura que permet aprofitar els boscos i vetllar per la seva conservació.
Clar,
Però
aquí
sí,
hem de
és...
parlar de pressupostos i també doncs, de diners, per dir-ho així. Salvador Illa, me'n recordo, i ho escoltaràs, en l'incendi Torrefeta i Florejacs, a Lleida, el primer que, diguéssim, podria inaugurar d'aquesta magnitud, aquesta temporada tràgica en incendis, tràgica per molts costats. Deia això sobre el tema mosaic.
Els focs d'avui no són com els de fa 20 anys. No són com els de fa 20 anys. I, per tant, vull remarcar molt això. No vull espantar ningú, però vull prevenir la ciutadania. I ens hem de preparar com a país, ho estem fent, i sobretot quan hi ha un incident d'aquest tipus...
Quan hi ha un incident d'aquest tipus, doncs saber-hi com podem actuar. Els protocols, per una banda, i el tema mosaic. Però, clar, jo em pregunto, tema mosaic, si ho situem en la Segarra, Torrefeta i Florejacs, més mosaic que no hi ha allà, o sigui, clar, no sempre és suficient o no sempre és efectiu, no?
Quan parlem d'un mosaic agroforestal per frenar els incendis, volem dir que hi hagi zones, sobretot hi ha d'haver zones llaurades que facin de tallafoc, no? Allí, a la zona aquesta, doncs sí, és veritat que hi havia unes alzines esquitxades pel paisatge. El que passa és que amb les pluges que va haver la primavera, doncs el que va fer és que van créixer molt les herbes, després es van assecar i aleshores tenia molt més combustible i estava tot connectat. Aleshores, aquells alzinars no van frenar l'incendi, sinó que l'incendi va cremar per baix igualment i va continuar. Aleshores, haurem de reflexionar sobre què fem. Una proposta, per exemple, seria alternar el cultiu de cereals amb cultiu de girassol, per exemple. Evidentment, és una proposta que dic aquí i s'hauria de tenir en compte els pagesos, perquè al cap i a la fi són els principals afectats, no? Però aquesta és una possible solució, és una pràctica que es fa a altres parts d'Espanya. L'alternació de cereal amb girassols seria una forma de trencar aquesta continuïtat. També necessitem que la PAC, la Política Agrària Comú, faci excepcions a la seva norma de no llaurar, perquè hi ha unes zones que t'obliga un percentatge de la terra que la PAC t'obliga a llaurar, i això ho hauríem doncs, de modificar per a aquest context mediterrani. Hem de tenir zones que estan llaurades perquè, si no, els incendis no els poden aturar.
Estàs parlant de les EPA, per exemple, t'estic entenent amb zones EPA.
Bueno, els ecorègims de la PAC et diuen, mira, tens un percentatge, no sé si no recordo, és un 20, un 25% de la terra que vas de deixar sense cultivar, no? Bueno, doncs que hi hagués un ecorègim especial que de prevenció d'incendis forestals, en el qual doncs, tu tens el terreny llaurat i doncs, que sigui una verdadera prevenció d'incendis al territori per a crear aquests mosaics que necessitem per a frenar els incendis forestals. Aquests mosaics només funcionen si tenim zones tallafocs, perquè recordem que el combustible dels incendis és el que hi ha arran de terra, les herbes, els matolls, tot això.
Tornem a parlar de pressupostos i diners, eh?
Tornem a parlar de seguretat. Tornem a parlar de seguretat, tornem a parlar d'un problema de salut pública que està anant en augment. Recordem, enguany hem viscut, vam veure uns dies a l'agost aquest cel tan estrany que venia del fum dels incendis de Galícia. Parlem, evidentment, d'una catàstrofe per a les economies rurals. Parlem d'afectacions al transport, als trens tancats, o sigui, les vies del tren tancades. Parlem d'afectacions molt greus al sector del turisme. Aleshores, estem parlant d'un problema... que ja no és tant una qüestió ecològica, que moltes vegades pensem que els incendis pues, cremen uns pins i tal, i sí, en ocasions els incendis poden ser una catàstrofe ecològica, però bueno, en molts altres casos els ecosistemes necessiten aquest foc, perquè el foc porta 400 milions d'anys a la Terra i els ecosistemes doncs, moltes vegades estan adaptades, però des d'un punt de vista social, econòmic, doncs és un problema que cada vegada va a més i jo crec que no podem seguir fent com fins ara, seguint ignorant com hem fet durant les últimes 5 dècades, com he començat abans, no? És una qüestió de pressupostos, però mira, els companys dels GRAF, el grup de reforç d'actuacions forestals de bombers, ens diuen que a pagar una hectàrea són uns 19.000 euros, mentre que una tasca de prevenció, fer una aclarida, tallar arbres, una estassada, desbrossar, etc., això estem parlant de 3.000 euros per hectàrea. I si parlem d'incloure el foc tècnic, cremes prescrites, que bàsicament és com les cremes dels pastors tradicionals, però feta per un enginyer de forest i d'una doncs, manera tecnificada, si això es fa sobre una gran superfície, estem parlant de 200-300 euros per hectàrea, no? Aleshores, bueno, només és una qüestió de pressupostos, és una qüestió d'utilitzar els pressupostos bé, de no utilitzar els pressupostos en avions, de no utilitzar, o no només en avions i en extinció, sinó en prevenció, que és més barata i a sobre ens estalvia el drama social, la pèrdua de vides, i ens estalvia també, doncs, després que segui les subvencions per la declaració de zona catastròfica.
Aquesta és la balança de la protecció davant del perjudici, no? És a dir, que està portant més perjudici que no pas el que costaria fer-ne una bona protecció. Els incendis, hi ha qui diu, bé, això és el efecte del canvi climàtic, aquests incendis que hem tingut aquest estiu. És correcte?
Bueno, el canvi climàtic, evidentment, agreuja el canvi climàtic i agreuja, perdó, el problema dels incendis. I, clar, no és normal, doncs, que tingui que aquests incendis de cereals, no? Els camps de cereals són uns incendis, doncs sí, que aquí a Catalunya no en teníem constància, són estranys. Hi havia incendis així de pastures, doncs sí, a Mongòlia sí que n'hi havia, que podien donar aquests pirocúmuls, aquests comportaments tan extrems. Però, bueno, clar, això ve, doncs, de la sèrie d'onades de calor, que és la probabilitat de que hi hagi aquestes onades de calor augmenta amb el canvi climàtic. Aleshores, no es pot atribuir al 100% al canvi climàtic, però sí que el canvi climàtic augmenta la probabilitat de que aquests fenòmens extrems tèrmics vagin augmentant. Hem de tenir en compte que el que a dia d'avui és extrem per dalt, per ser molt, molt sever, d'aquí a uns anys, d'aquí a dos o tres dècades, un any com l'actual serà extrem, però per a baix, perquè serà en comparació un any particularment benigne, perquè les temperatures van en augment. Estem, doncs, veient el tràiler del futur que ens espera, però, tot i que el canvi climàtic està aquí, és real i agreuja el problema, podem actuar, perquè els incendis cremen sobre el combustible. I gestionant el que crema, gestionant el combustible, podem adaptar-nos al canvi climàtic, podem mitigar el problema dels incendis forestals. I aquesta és la clau, perquè nosaltres no disposem d'un termostat per baixar la temperatura, però sí disposem de les eines com per a poder començar demà mateix a adaptar-nos a aquest canvi climàtic, a mitigar aquest problema dels incendis forestals.
Estem veient el tràiler del futur que ens espera, acabes de dir. I som a temps de fer actuacions?
Sempre estem a temps. És que quan més triguem, més accions haurem de fer i més grans de major envergadura seran, perquè el canvi climàtic serà més gran, això vol dir que la vegetació estarà més seca, això vol dir, doncs, que a les condicions perquè es donin aquests megaincendis aniran augmentant. Hem de recordar que, per exemple, l'any 2019-2020 a Sydney, a la zona de Sydney, Melbourne, al sud-est d'Austràlia, va cremar el 21% de la superfície forestal en un any. Els incendis del 2023 de Canadà van cremar 15 milions d'hectàrees. Veiem el que està passant a moltes parts del món i nosaltres no som en aquella situació, no hi som, però estem a punt d'arribar-hi. Els incendis a Espanya tenim un registre des de l'any 1968. Vam tenir el 1994, li dèiem la Setmana Negra, perquè es van cremar 100.000 hectàrees en una única setmana. I vam morir, també, si recordo, 20 persones, una vintena de persones. Enguany hem tingut 150.000 hectàrees en una sola setmana, o sigui, això no ho havíem vist mai. I els mitjans que tenim a dia d'avui, la formació dels bombers de dia d'avui, les estratègies, la tàctica, la intel·ligència que utilitzen els bombers a dia d'avui no té res a veure amb la que s'utilitzava als anys 90. I enguany hem tingut, doncs, en aquesta setmana, més àrea cremada que en l'any 94, no? I això no ho havíem vist mai des de l'any 1968, quan comencen els registres. Per tant, és un problema, doncs, que cada vegada va a més i podem fer coses, el futur no està escrit, i les hem de fer ja, no podem seguir dinant cap a una altra banda.
Això, a veure si sabem mirar on toca. Víctor Resco, que és professor d'Enginyeria Forestal de l'ETSEA, expert en incendis forestals. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.